Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
Primer dia de l'escola, hem sortit al carrer, que això ens agrada molt des del confinament, sortir al carrer, i estem aquí en un petit parc del Mercat de Sant Antoni, al costat del Mercat de Sant Antoni, amb l'Esther Vives, periodista, segur que la coneixeu pel seu llibre Mamà Desobedient o Mama Desobedient, com vulgueu. I avui volem parlar de tots aquests tabús de l'embaràs, i ja ho sabeu que tot el procés de l'embaràs i l'inici de la maternitat sempre tendeix com a dulcificar-se, i en moltes ocasions sembla que és el regne de la felicitat i la realització personal de tota dona. Si no pareixes, no ets ningú. Les criatures, tal com ven la publicitat, surten d'algun lloc indeterminat de les seves mares, i els dos segons ja somriuen a la càmera i tots són bones olors i bons auguris, però les dones que ens escolten saben que la cosa no va així, més aviat no, i que l'embaràs i la maternitat estan plenes de tabús i de coses que no es diuen, i de secrets, i de coses que es minimitzen. Ara ens en parlarà l'Esther Vives, com dèiem, l'autora d'aquest llibre. En quina fase d'edició esteu? Perquè n'heu venut molts, d'aquest llibre de La mama desobedient.
Sí, hem fet 4 edicions en català i 6 edicions en castellà, i ara s'està també editant en diferents països d'Amèrica Llatina, així que estic molt contenta.
Escolta, ja ho pots estar. Benvinguda. Comencem amb tabús. Esther, d'entrada, per què creus que està envoltada de tabús la maternitat?
Bé, jo crec que la maternitat està envoltada de tabús perquè el patriarcat s'ha apropiat de la maternitat i ens ha imposat la maternitat com a destí únic a les dones pels segles dels segles, i és fins a períodes bastant recents en els quals la maternitat ha estat una elecció. Es pot dir que per les dones de la nostra generació és la primera vegada que la maternitat ha estat una elecció, i mentre la maternitat ha estat apropiada, segrestada, jo diria, per als sectors conservadors, per al patriarcat, encara en certa mesura és així, i per això es parla d'una maternitat edulcorada, romàntica, de color de rosa, en definitiva una maternitat tòxica, que en genera molt de malestar a les dones que són mares, i per aquest motiu no es parla de la maternitat real, perquè la maternitat real no reconeix, la maternitat real incomoda, la maternitat real i les seves necessitats molesten, i per això ens venen un ideal de ser mare que és fals.
Potser perquè hi ha una idea de que la dona ja, estic parlant d'Hipòcrates, antiga, de que la dona és un cau de brutícia, és un ésser inferior, és un ésser que, o sigui, la regla, la idea que tenim, per exemple, sobre la regla, no ve d'ara, ve de que som uns éssers bruts ja des del segle III abans de Crist, no? Som poc pures. Llavors, clar, l'embaràs és tot el contrari, és sang, cicatrius i tot això, i això no... O sigui, això està molt més arrelat del que ens imaginem, aquesta idea, no?
Bé, hi ha una gran hipocresia per part del sistema quan parla de maternitat, perquè sí que és cert que històricament es deia que ser mare, no?, i parir, així com tenir la regla, et feia impura com a dona, però aquesta imatge de la maternitat va anar canviant en la mesura que històricament s'ha anat passant cap a societats més recents, societats més modernes, i de fet va ser a partir del segle XVIII en el qual va començar a imposar-se una idea romàntica de la maternitat en el qual les dones només podien ser mares i tenir aquesta funció de cuidar. I per tant avui es dissocia maternitat de tot el que és aquesta experiència més corporal del fet de ser mare, i s'associa maternitat, mare sacrificada, aquesta idea de la Verge Maria, aquesta idea de purificació. Hi ha una idealització del fet de ser mare per part de sectors conservadors, per part de l'Església, però en canvi, un cop ets mare, es menysté completament aquesta experiència. Aquí la gran hipocresia, s'exalta un ideal de maternitat que no és real, mentre es menysté la realitat de la maternitat i l'experiència tan social com l'experiència física, fins i tot de ser mare, amb tot el que implica del que ara tu dius, no? La sang, la suor d'un part. Això se li dona a l'esquena, tant per part, jo diria, de la societat des d'una lògica patriarcal, però també des d'una lògica capitalista. Hi ha hagut una medicalització del part que dona a l'esquena al procés fisiològic del que és el propi part. Something more.
parles d'un tema molt interessant en el teu llibre, a Mama desobedient, que és això del mite de la perfecció, no? A més, les dones estan sotmeses també elles mateixes a fer veure que tot això que dèiem ara de la sang i les crostes no existeix, no?
Bé, és que és el que ens han explicat. Hem socialitzat doncs, amb aquest sistema patriarcal que amaga la maternitat real i aleshores ens diu que les mares hem de ser àngels de la llar, mares sacrificades, aquesta idea de la mare abnegada de tota la vida, però al mateix temps, avui dia, hi ha una intensificació neoliberal i consumista del fet de ser mare i les mares hem de ser, evidentment, l'àngel de la llar de tota la vida, però a la vegada hem de ser la superwoman, la supermare que arriba a tot, amb un cos perfecte, i les mares ens mirem en aquest mirall de la maternitat, que és un mirall que en realitat no reflecteix l'experiència real de les dones que tenim fills i filles, i per aquest motiu, un cop som mares, es genera tanta frustració, tanta culpa, tant malestar, perquè mai arribem a ser aquesta mare perfecta que ens diuen que hem de ser, que de fet és un model de mare perfecta que és tòxic, que és inassumible i que no és desitjable. De la mateixa manera que cada cop més parlem de l'amor romàntic, que en genera molt de malestar a les dones, doncs també existeix aquesta maternitat romàntica i per això és tan important desemmascarar aquest mite de la mare perfecta, perquè és un mite que bàsicament respon als interessos d'un sistema patriarcal que vol la maternitat tancada a casa a càrrec en exclusiu de les dones i també respon a aquest ideal de la mare perfecta a una lògica capitalista que sotmet tot el que té a veure amb la maternitat, la criança i, en definitiva, la dependència i la vida a la lògica productivista i del mercat. I aquests ideals de mare no en representen i per això cal desemmascarar el mite de la mare perfecta i reivindicar la maternitat real amb totes les contradiccions, amb tota l'ambivalència, amb el dret a equivocar-se que tenim a les mares, perquè això forma part de la tasca de ser mare, equivocar-se, amb no arribar a tot. Precisament cal reivindicar aquesta maternitat real per reconciliar-nos amb la pròpia experiència materna i acabar amb la culpa que sempre ens acompanya com a mares.
La culpa, ja en parlarem d'això, però escolta, d'entrada ja només la decisió de quedar-se embarassada, com deies ara, el capitalisme quan vol alguna cosa la té, i la té als 5 minuts. I clar, i aquí ja hi ha un problema d'entrada, que és que les mares no són mares quan volen, perquè aquí hi ha molts elements a jugar, no?, en aquesta història. La fertilitat, a vegades hi ha fertilitat per part de les dues persones, però tampoc funciona. És a dir, hi ha complicacions aquí pel camí, i d'això tampoc, és a dir, us poseu a fer nens, no?, com si fos una cosa que es fa en una tarda, oi?
Sí, el problema també és que, clar, la manera de ser mare i l'experiència materna i ha canviat molt en els darrers anys. I l'experiència de les nostres mares no és la de les dones de l'actualitat. La meva mare em va tenir a mi amb 24 anys i jo vaig començar a plantejar-me tenir criatures amb 34. En el llibre explico com vaig tenir problemes d'infertilitat i no vaig tenir la meva criatura fins als 39, 5 anys. Aleshores, clar, a vegades pensem que això de quedar-se embarassada és com es treu el preservatiu, et deixes de prendre la píldora i ja està, i és fals. Hi ha moltes persones que tenim problemes d'infertilitat, el que és un tema també molt silenciat i molt tabú, i jo precisament en parlo amb el llibre perquè crec que cal normalitzar-ho i cal viure els problemes d'infertilitat sense culpa, sense pensar que és un problema individual, perquè en realitat els problemes d'infertilitat tenen molt a veure amb problemes molt més estructurals de la societat. D'una banda, la infertilitat jo crec que és una de les grans malalties d'aquest segle XXI, el que no se'n parla. Cal tenir en compte que una de cada quatre dones nascudes l'any que jo vaig néixer, l'any 1975, una de cada quatre dones avui amb 45 anys, és a dir, un 25%, no tindrà fills i filles, i la gran majoria no en tindrà no perquè no vulgui, sinó perquè no ha pogut, per diferents circumstàncies. Circumstàncies de no tenir parella, però també circumstàncies de precarietat laboral, de vida, etcètera, etcètera.
I a més es parla molt sempre de la infertilitat femenina, és a dir, els homes no, això no els passa res, i a més, constantment, moltes dones expliquen que costa molt portar les seves parelles a que vagin a l'uròleg, no?
Sí, i parelles que tenen problemes d'infertilitat a causa de que el problema d'infertilitat és d'ell, i quan van anar a fer-se teràpies per augmentar la fertilitat de la relació que mantenen, bàsicament es fa el tractament ella i no ell, quan és ell qui té el problema. Perquè, clar, parlar de la infertilitat masculina que existeix és posar en qüestió la masculinitat, la virilitat, i això té molt a veure amb aquesta societat patriarcal. Però cal tenir en compte, segons diferents estudis, que en les societats industrialitzades la qualitat del semen dels homes ha caigut a la meitat en els últims 40 anys.
Què m'has de dir, que sóc de Tarragona i es veu que som els pitjors?
Sí, el semen dels homes a Tarragona és de la pitjor qualitat de tot el món, i té molt a veure amb la indústria i amb la petroquímica que hi teniu allà. Això és així, hi ha informes que així ho evidencien. El problema de la infertilitat és estructural perquè té a veure, no amb un problema que pugui tenir jo a nivell individual, té a veure, d'una banda, a que cada vegada estem més exposats a tòxics ambientals i alimentaris, el cas de Tarragona que ara dèiem, i això minva la fertilitat humana, com disminueix també la fertilitat d'altres espècies animals i vegetals. Aquí hi ha una relació directa amb la crisi ecològica i climàtica, però també els problemes d'infertilitat tenen a veure amb que posposes la maternitat fins a aconseguir una estabilitat laboral personal que mai arriba, i això té conseqüències a l'hora de tenir fills. Per tant, hi ha causes també socioeconòmiques i estructurals. De fet, en els últims anys de crisi, des del 2008, l'índex de fertilitat ha caigut en picat i l'índex de natalitat ha caigut en picat. I té a veure això amb la crisi econòmica. Si ha passat això amb la crisi del 2008, no vull ni pensar què passarà amb l'actual crisi que estem vivint. Last night I smoked a cigarette.
My dad would have been so upset. I en tot aquest procés que dèiem, que no ens quedem embarassades allò a la tarda següent, clar, hi ha molts processos, hi ha pèrdues gestacionals, avortaments espontanis, no espontanis, passen moltes coses aquí. I això també és un tema del que no se sol parlar, no? Perquè sempre hi ha aquesta barrera, no?, dels 3 mesos. Tu en el teu llibre parles de l'ajustament de la teva experiència també, molt dolorosa, perquè la teva nena va néixer morta. I aquest tema sí que és una pissonadora, eh? No se'n parla gens.
Sí, hi ha alguns temes que són tabú en majúscules quan parlem de la maternitat, i són aquells temes que xoquen amb el que socialment s'espera de tu com a dona i com a mare. Un dels grans tabús és la infertilitat, perquè s'espera que tu com a dona tindràs fills i a vegades no en pots tenir o tens moltes dificultats, i un altre dels grans temes és la pèrdua gestacional, perquè s'espera que tu com a dona embarassada tindràs una criatura viva, i a vegades això no és cert, perquè es dona la criatura li deixa de bategar el cor en el teu ventre. En el meu cas, jo el que explico és que a la meva filla als 3 mesos se li va identificar, no?, mentre estava embarassada de 3 mesos, una malformació genètica, i vaig haver d'avortar. I clar, són experiències molt dures que es viuen també en soledat, perquè la societat actual no reconeix el dolor rere una pèrdua gestacional, no reconeix el dol. I aquest és un problema social i també és un problema sanitari, en certa mesura, perquè hi ha poca formació per part dels professionals en acompanyar en aquests processos. A tu se t'ha mort un fill o una filla, estiguis embarassada de 3 mesos, de 4, de 5, de 6, o estiguis a punt de parir, perquè això també passa just abans de parir a vegades, no?
I perquè just aquesta societat que ens infantilitza i ens diu que les coses són d'un dia per l'altre i a més són perfectes, no accepta l'error, no accepta que la cosa no vagi bé, no? Perquè és impepinable que et quedaràs embarassada i tot anirà bé i a més sortiràs sa. Sí. Que aquest ja seria l'últim tabú de tots, no?
Sí, és així. Per aquest motiu és molt important dir que hi ha un percentatge molt important de dones embarassades que perden la seva criatura abans de néixer, i és un procés que s'ha de visibilitzar i s'ha de reconèixer aquest dolor, i que no pot seguir sent tabú, i que és important que tu puguis viure aquella experiència, perquè a vegades quan es tracta de provocar un avortament, en el meu cas és com que han d'extreure't un tumor, no? Et diuen, has de venir ja, has d'avortar perquè hi ha una malformació genètica, o si a la criatura se li ha parat el cor. Però és que tu tens el teu fill i filla en el teu ventre i t'has d'acomiadar també d'ella. És un procés, i en canvi se't nega aquest procés. És important que tu puguis veure la teva criatura quan també la pareixes, perquè l'avortament, ja vaig parir la meva criatura 3 mesos de gestació, i els dolors van ser molt importants també, i és important poder-la veure després, poder-la acomiadar, perquè així inicies el dol. No es pot negar aquest dolor, i per això socialment s'ha de reconèixer que la pèrdua gestacional és un procés de dol, on una mare ha perdut a la seva criatura i hi ha hagut una criatura que ha nascut morta. I això no està renyit amb el feminisme i amb reivindicar el dret a l'avortament, perquè tant en un cas com l'altre el que se'ns nega és el dret de les dones a decidir sobre el nostre cos, ja sigui perquè volem avortar o ja sigui perquè volem parir aquella criatura que li ha parat de bategar el cor i la volem veure. I això sovint també se'ns nega en el sistema mèdic.
Abans parlàvem també de la regla, de les idees aquestes sobre la dona pura, etc. I això també té unes conseqüències a l'hora de la gestació i de l'embaràs, etc., que és tota la qüestió del cos, no? El cos també es converteix en un tabú, el cos de la dona. no hi ha dolors, després quan acabes de quedar-te embarassada ja pots fer tot el que vulguis, tothom ho sap, el sol pèlvic és una camama de senyores modernes.
Bé, el problema és que s'invisibilitza l'experiència real de l'embràs, del part i del postpart, era aquesta idea edulcorada de la qual abans parlàvem, però això també té molt a veure, més enllà d'aquest fet, que també se'ns infantilitza com a dones. Un cop et quedes embarassada, tothom té dret a jutjar-te, a dir el que has de fer, com t'has de trobar, etc. Hi ha un tractament molt paternalista per part de la societat i del sistema de salut.
Aquella gent que et para pel carrer, escolta, l'hauries de tapar més aquest nen, que t'agafarà fred.
Tothom en sap més que tu, tothom sap més del teu fill, i clar, això té molt a veure amb com la societat mira i veu les mares. Per això crec que és tan important parlar de la maternitat real i que també el feminisme reapropiï de la maternitat, perquè el problema és que cal reivindicar que les dones tenim dret a decidir sobre el nostre cos també quan som mares. Tenim dret a decidir sobre l'embràs, sobre el part, sobre el postpart, sobre la lactància, i tot això se'ns nega sistemàticament per una societat patriarcal que mira les mares amb paternalisme i per una societat productivista que bàsicament submet la maternitat i la criança a la lògica consumista i del mercat de treball. I per això cal reivindicar la maternitat com a dret. Dret a poder escollir si ets mare o no ho ets, i si ets poder tenir les criatures quan tu vols, com vols, i a viure aquesta experiència, perquè se'ns nega també el fet de poder viure l'experiència física i biològica de materna. I amb això no crec que s'hagi d'idealitzar per res la maternitat, el part, la lactància. Cada dona tindrà la seva pròpia experiència. No podem tampoc crear ideals de part o de lactància, perquè llavors una dona que no viu aquest part que ella volia o aquesta lactància que ella volia, això també genera molta frustració i molta culpa. Però això no treu que haguem de reivindicar el part i l'experiència del part i l'experiència de la lactància materna com a dret, perquè això és el que crec que se'ns nega en aquestes.
Tot i així, ho estem tot, alguns sentirà i dirà, home, però estem millorant, no tot és tan negatiu. És veritat que a l'època de la meva mare, les dones quan parien, acabaven de parir, es posaven una faixa. Ara hi ha centres de fisioteràpia on pots anar a fer classes de sol pèlvic, per exemple. Vull dir, anem a millor, comencem a reconèixer determinades coses, no tot és una catàstrofe.
Per descomptat, el que aquí estem per criticar allò que no funciona. Però, a banda, és important reconèixer que hi ha hagut unes millores, i quan parlem de l'atenció al part, on també hi ha totes unes pràctiques generadores de violència física i psíquica cap a les dones, el que es coneix com a violència obstètrica, portada a terme per professionals sanitaris, també s'han fet passos endavant. Però quan mirem percentatges de cesàries que es fan, d'episiotomies, són uns tant per cent molt superior al que totes les instàncies de salut consideren que serien justificables. Però això no treu que hi hagin hospitals i professionals sanitaris implicats en visibilitzar i acabar amb aquesta violència obstètrica, o cada cop tinguem més informació per tal de recomposar el sòl pèlvic i d'altres, evidentment.
Has parlat així ràpid de la lactància, però això es mereix un capítol a part, perquè jo crec que aquí hi ha diverses culpabilitats, no només la pròpia, potser per les mares que no poden, ja diria gairebé una obligació de donar teta, que senten moltes dones, no? De dir, és que sembla que és el millor i si no ho faig sóc una mala mare, no? Aquí també una altra vegada la societat torna a decidir per les dones.
Bé, jo crec que és important reivindicar la lactància materna com la millor opció per alimentar una criatura, com la millor opció després del part, per tal que la mare pugui restablir-se del part, generar el vincle amb la criatura, però és la millor opció sempre i quan sigui l'opció triada per la dona i sigui una opció possible. I això és molt important senyalar-ho, perquè no podem, com deia abans, generar una idea essencialitzada de la lactància materna, perquè, o idealitzada, perquè aleshores una dona que no hagi pogut o no hagi volgut donar de mamar, doncs també se li genera una culpabilització. Però crec que és important dir que al final a les dones i a les mares se'n jutja per tot. Se'n jutja si donem el biberó, se'n jutja si donem la teta, se'n jutja si portem el nen a coll, allò, porteando, lo que es diu, se'n jutja si el portem en cotxet, sempre se'n jutja. I per tant el que ens genera és sororitat entre les mares, malgrat que tinguem diferents mirades sobre la criança, perquè sovint no som les mares que volem ser, som les mares que podem ser en una societat en la qual en general ho tenim tot en contra.
I que tothom té dret a triar, a més, vull vindre a dir, algú pot dir, mira, és que jo això de donar pit no és lo meu.
I tant, per descomptat, per això dic, no?, que la lactància materna és la millor opció sempre i quan sigui la desitjada i la possible. El que sí que és cert que quan mirem les dades, la majoria de dones embarassades volen donar el pit, i moltes no acaben donant el pit o el donen en menys mesura perquè la societat no acompanya. Vull dir, el fet de no estigmatitzar una dona que dona o dona el pit no implica senyalar que vivim en una societat que és contrària a la lactància materna. Només cal mirar els permisos de maternitat que tenim ridículs, limitats i escassos, de 16 setmanes, que són incompatibles en donar el pit en exclusiva durant els 6 primers mesos de vida de la criatura, que és el que recomanen totes les instàncies de salut. Aleshores, vivim en una societat que és antilactància materna, en el qual hi ha molts prejudicis socials si dones el pit. Hi ha molts prejudicis i poca...
Sí, això t'anava a dir també, perquè és una cosa que sembla que estiguem al 2020 i fa vergonya admetre-ho, però encara hi ha molta gent que li molesta que donis el pit pel carrer, no?
Sí, perquè la teta que lleita una criatura és la teta contrària, aquella que és cosificada pel sistema sexualitzat. Aleshores, ensenyar els pits en públic, si tenen una finalitat de caràcter sexual, per dir-ho d'alguna manera, no molesten, però quan aquests pits són utilitzats per alletar una criatura i que tenen una altra funció sexual que té a veure amb la sexualitat femenina, amb la relació amb la criatura, amb una sexualitat que no té res a veure amb aquesta sexualitat falocèntrica i patriarcal que ens imposen, aleshores és quan molesta. I per això cal visibilitzar, donar la teta en públic i donar la teta no només a criatures que són nadons. És que és recomanable donar el pit, si tu vols, fins als 2 anys a la criatura o més. Però en un parc com el que estem ara, si aquí ve una mare amb una criatura de 2 o 3 anys i li dona el pit, potser alguna persona la mirarà pensant que fa un acte obscè. I això també s'ha de normalitzar, el donar el pit a criatures que ja no són bebè, nadons. You say it's not what you do, it's what you're thinking of. Well, I
think it's just an excuse, it's what you put across. Darrere de tot això se separa clarament el concepte entre mare i dona. Sembla que quan una és mare deixa de ser dona i al revés, no? Són com 2 compartiments estancs. I pel mateix motiu, les dones, per exemple, moltes parlen de que quan acaben de parir no tenen desig sexual, vull dir, el seu cos pateix tota una transformació hormonal, etc. No? I això també és una cosa de la que no se'n parla, tampoc.
Sí, per això és important parlar-ne. No és que la nostra sexualitat desapareixi un cop donem a llum, és que la nostra sexualitat canvia, s'estableix un vincle amb la criatura, s'estableix un procés de lactància que també té conseqüències a nivell biològic en el nostre cos i en la nostra sexualitat, i per això el desig sexual disminueix. És que és normal. El problema és...
Però són mesos, eh? Tampoc, que ningú s'espanti.
Sí, no, però a més tampoc és dolent. El problema és que com que no se'n parla, es considera un tema tabú, i a la vegada les dones pensem, potser quan ens succeeix, que som les úniques. Per això és tan important parlar de la maternitat real, perquè en general amaguem la maternitat real, el que es coneix com la màscara de la maternitat. Totes estem bé, tot és perfecte, tot funciona, i en realitat no és així. La maternitat és no arribar a tot, és contradiccions, és no poder més, és amor incondicional i és frustració. Això és la maternitat, i la maternitat també implica, doncs, pèrdua de desig sexual després del part.
I la maternitat significa, parlant amb moltes dones, o com ho farem en aquest programa, molta soledat, perquè parlem molt de la xarxa àmplia, de la colla d'amigues, de no sé què, però com deies, es parla molt poques vegades d'aquests temes, no? De temes com aquest, com la falta de desig sexual, però potser d'altres coses més senzilles. Moltes mares ens han dit... Jo és que, per exemple, quan em vaig quedar sola amb la criatura a l'habitació, vaig pensar... Uf, jo això no ho sabré fer. Quina por. No vull que em deixin sola amb la nena, perquè li faré mal. És a dir, hi ha un munt de qüestions de salut mental, podríem dir, de fragilitat, d'inseguretat. Què passa amb tot això?
Vivim en una societat molt individualista i això, evidentment, afecta a l'hora de criar i en l'experiència materna. I evidentment, aquestes situacions es donen perquè, d'una banda, ens han fet creure que no sabem gestar, que no sabem parir, que no sabem alletar, i hi ha hagut una pèrdua de confiança total de les dones en relació al seu propi cos i a les seves pròpies capacitats. I sense idealitzar-les, sí que cal reivindicar-les i donar-los el valor que els hi ha estat negat. Però més enllà d'això, vivim en una societat molt individualista que més considera que la responsabilitat de tenir una criatura i cuidar-la és de la dona i és de la mare. I això és fals. La maternitat no és una responsabilitat individual privada de la mare. És una responsabilitat pública, col·lectiva, de caràcter polític. Tenir una criatura és una responsabilitat de la mare, del pare, però de la societat en general, perquè al final les criatures són la societat del dia de demà. De la mateixa manera que la natura, que l'ecosistema, és una responsabilitat col·lectiva, i en un context de crisi climàtica ho tenim clar, la infància també. Per tant, és important mirar la maternitat en clau política i en clau feminista, entenent que és una responsabilitat col·lectiva, pública, i que aquesta experiència ve també travessada no només per desigualtats de gènere, sinó de classe i de raça. I per això cal mirar la maternitat en aquesta clau, entenent que és una responsabilitat de tots i totes. Si no, les mares sempre ens sentirem que som les que ho fem malament, les que no arribem a tot. No, és que el sistema ens ho posa tot en contra, però és que la responsabilitat de cuidar aquest fill i filla és meu, de la meva parella, si en tinc, i també una responsabilitat de la societat.
Doncs escolta, ens acumula la feina, un altre dia és un altre programa, hem de parlar de totes les dones que no són mares i que també és un altre pastís, és un altre meló per obrir, però moltíssimes gràcies, Esther Vives, i molta sort amb el teu llibre, amb La mama desobedient, que és desobedient, però escolta, venent llibres com a carretades.
Desobeir no passa, perquè la desobediència es queda entre quatre. Hem de necessitar un canvi en l'imaginari col·lectiu, perquè tots i totes desobeïm, i això passa per generar un discurs alternatiu al dominant.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.